suggerències al Batlle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
I de tenim el Batlle, Miquel Àngel Marc, a la secció setmanal El Batlle Respon. Bon dia, Miquel Àngel.
Hola, bon dia.
Bé, avui, en la tan setmana, que serà la darrera d'un mes de novembre, per tant, aquest dijous hi ha un ple de, de novembre. Sí. Nosaltres encara no mos ha arribat l'ordre del dia.
Ja mos pots avançar, va coses.
Tenir la comissió informativa divendres.
Sí, avui el convocarem en un ple. Hi haurà, entre altres punts, l'aprovació inicial del pla de desenvolupament turístic del municipi, que és on és un pla on se posen totes aquelles accions de difusió, de promoció, d'organització, d'obres que se fan al llarg d'un nou període, 2019-2021-2024, i és un... De qualque manera, la continuació del pla de desenvolupament turístic aprovat ja a l'anterior legislatura. Bé, és una aprovació inicial, passarà a informació pública perquè la gent pugui dir el que trobi. Això és un punt. L'altre punt també dura l'acceptació de la carretera de Sant Vicenç. Com sabeu, la carretera de Sant Vicenç, el Consell la va asfaltar, la va arreglar des de Ucraver fins a el Mirador. I però ja ens va demanar que un tram que passa per dins sòl urbà, dins un nucli urbà, que és a partir del començament de l'urbanització de Los Encinares i sobretot ja l'avinguda de Joan Bernat, això passarà a ser de titularitat municipal. És a dir, ja l'han arreglat i el mordonen ja el mordonen arreglar perquè formi part de la xarxa. Penseu que, clar, nosaltres, de fet, hi actuam, però en principi és una carretera, no, ni podríem ni ordenar, ni pintar, ni ordenar res.
L'entrada de Sant Vicenç.
L'entrada de Sant Vicenç, eh? Des de l'entrada de l'urbanització fins a un mirador. Tot això serà...
És carretera.
Fins ara carretera ja serà carrer. Això ha passat a distint carrer de Pollença, la primera línia, també la primera línia d'un moll de Pollença, el carrer Formentor, això era carretera i ara són carrers. I d'això també hi ha la tendència per tot que les carreteres que travessen vies nuclis de població acaben sent carrers, entre altres coses per poder realment ordenar i regular aquestes zones per part de l'Ajuntament.
Bé, en quant a guiem bastant, no?
Sí, llavors també hi ha mocions, hi ha tres mocions. Havíem de dur en aquest pla, però segurament en farem un pla extraordinari, tot el que fa referència a guiem bastant. És a dir, com sabeu, des de fa ja un grapat de mesos, s'instrueix un expedient per declarar en guiem Bestard, pintor, fotògraf, un personatge molt conegut com a fill il·lustre de Pollença. Per això ho farem, perdona-li un poc més de transcendència, i farem un ple extraordinari on parlarem de la declaració, on realment acordarem la declaració com a fill il·lustre, i suposo que parlarem de lo que se farà l'any que ve, 2019.
No? 2019 se farien totes aquestes activitats també.
Sí, 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 sí.
Molt bé, qualque cosa més en quant a noble de dijous?
Bé, hi havia moltes mocions i, bueno, en principi no hi ha temes que tenim qualque tema que dubtàvem, però encara aprovo i faré la convocatòria.
Després vareu tenir, bé, divendres hi havia la comissió informativa ordinària, però també vareu tenir junta de portaveus que vareu tractar temes com la comissió de la carrera professional, reconeixement a Clara Hamel, com es pot explicar?
Sí, bueno, reconeixement Clara Hamel. Enguany, per primera vegada, vàrem donar a 8 mestres, 8 professores de Pollença, un reconeixement públic que li van dir Clara Hamel. Això era un avanç de lo que està posant en marxa, que és una modificació del reglament d'honors i distinció de l'Ajuntament de Pollença. El reglament d'honors i distinció parlen de fill il·lustre, fill adoptiu, distinció de la patrona, reconeixements que feim a persones o a col·lectius. I n'hi volem afegir un altre, que se diu reconeixement Clara Hamel, adreçat especialment a dones que hagin destacat, diguem, de Pollença, que hagin viscut o hagin fet feina a Pollença, i per destacar la seva tasca dins àmbits professional, laboral, familiar, social, de lo que sigui. I per això feim, hem creat aquest reconeixement. I estem en fase d'ara, s'ha fet un procediment que es diu consulta prèvia, i llavors farem una aprovació inicial ja de la proposta concreta de modificació, a fi de que l'any que ve ja se pugui donar ja correctament cada any un reconeixement Clara Hamel a
una dona.
Sí.
Lo que deies, aquest primer reconeixement va ser un grup de dones dedicades a la docència,
sí.
I ara ja seria cada any a una dona diferent.
Això és, això és l'idea. Segona cosa. Segona cosa era...
La carrera professional.
La carrera professional. Clar, la carrera professional és un complement que cobrarien els treballadors de l'Ajuntament, no tot, però la majoria, però sempre i quan fessin una determinada formació. És a dir, és un complement, així com hi ha complement d'antiguedat, per exemple, l'antiguedat, això és un complement lligat a uns anys que fa feina a l'Ajuntament, doncs tens un complement. La formació professional, o més ben dit, la carrera professional fa referència, és un complement lligat a el que seria lligat a la formació. Aquell treballador que faci una determinada formació que millori el servei que dona l'Ajuntament tindrà dret a percebre un complement. Aleshores s'ha de crear una comissió format per polític del govern i de l'oposició i també dels sindicats i un representant dels treballadors per, bé, bàsicament per avaluar aquells treballadors que, de l'Ajuntament que se mereixen o que poden rebre aquest reconeixement.
Molt bé, i de, això va ser divendres amb aquesta junta de portaveus. Anem a repassar altres temes. Miquel Àngel, també podem destacar, de fet vareu venir aquí a la ràdio, aquesta visita que vareu tenir a Pollença de representants de l'Ajuntament de Falset del Priorat, va venir Ubala, convidat per l'Associació Vi Primitiu, ha fet tota una sèrie de visites a bodegues, però també va visitar l'Ajuntament i de fet també vareu venir fins a la ràdio divendres.
A Falset,
hi ha l'objectiu, sí, de qualque cosa amb aquesta,
bueno,
visita?
Sí, Falset és una població catalana del Priorat, és cap de comarca i en aquest municipi s'hi donen dues, o en aquesta comarca, dues denominacions d'origen de vi, que és Priorat i Montsant. Ells fan organitzar una fira de vi que té molta fama a Catalunya, la més important que hi ha a Catalunya, i quan se va a Pollença fèiem també una fira de vi, la més important que se fa a Mallorca. Per tant, l'idea era, ja l'any passat inaren una representació de Pollença de l'Associació de Vi Primitiu fins allà, ara han vingut ells, i l'idea és fer com una espècie de germanament, de col·laboració entre les dues fires. No, que ells venguin una representació d'aquesta denominació d'origen a la Fira de Pollença i fer i el mateix, de la Pollença fer el mateix a la Fira de Falset. És a dir, Falset és un poble que viu bàsicament d'oví, de les bodegues, de la vinya, és un poble, en aquest sentit, vitivinícola, absolutament, i crec que un i altre volíem aprendre de com fan les fires, quines coses podríem incorporar, quines coses per aventura mos poden ensenyar de canviar. I realment va ser una visita, no només institucional, sinó també anar a veure bodegues i fer reunió de feina per veure de quina manera poden col·laborar.
Un cap de setmana també que d'intercanvis, no? El Racó de Tramuntana també va convidar el grup danses que era Manyes de Canals de València dissabte, perdó.
Sí, a veure, aquí tenim dos grups de ball, de bot, aquí tenim dos de tot.
Tot està duplicat,
O més, més, fins i tot.
Associacions de persones majors, xermiers, tot duplicat.
Tot està duplicat. I tenim dues associacions. Una, Aires de la Llala, era a Madrid amb un intercanvi, i Racó de Tramuntana, aquí va ser amb un intercanvi, amb un grup de ball que es diu Danses Caramanyes de Canals, que és una població de València, i realment va ser tres dies o dos dies i mig, intensíssims. Vàrem conèixer un poc l'Otges Pollença, vàrem fer intercanvis més personals o més particulars i vàrem fer una actuació a l'Iglesia de Maldició extraordinària. Va ser realment extraordinari. També van aprofitar per fer una mica de recepció, per donar-los un present per part de l'Ajuntament, perquè de qualque manera agraïts la seva presència aquí. És un poc també la viu que està en aquest moment un món del ball, és a dir, un ball i la música en general. Aquests dies ho parlàvem de que a Santa Cecília va resultar que hi havia en Bernat, que cada any organitza la trobada de Santa Cecília tradicional, l'acte en el claustre, de reconeixement en Eugen Prokofi i en Philip Newman, la banda de música va fer un sopar anual, trobada de músics, vull dir, d'aquests dos grups, de Racó de Tramuntana i de danses xeramanyes. És a dir, realment va ser un cap de setmana molt musical. Santa Cecília comandava, en aquest sentit. Bé, Racó de Tramuntana, realment enhorabona, perquè va ser un excel·lent anfitrió d'un grup que va fer molt bona feina.
Idò, ja que hem parlat un poc d'activitats d'aquest de setmana, també podem destacar que alumnes i professors de l'Institut Clara Hamel del Port de Pollença ahir van inaugurar una exposició molt interessant al claustre de Sant Domingo que podem visitar fins dia 2, això tot amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb aquesta exposició que, com deim, podem veure fins dia 2 de desembre a l'Iglesi de Convent.
És un muntatge, una instal·lació preciosa, que sorprendrà, i és l'aportació dels alumnes d'ESO de l'Institut Clara Hamel d'Humoll amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Realment és una feina extraordinària que han fet i que vol recordar, utilitzant com a símbol aquests fils vermells, la mort de 57 dones a mans de les seves parelles o exparelles a l'Estat. I realment és una exposició molt ben feta. Enmig d'una setmana d'actes que valdria la pena recordar que l'eliminació de la violència contra les dones és un compromís no només de les dones o de les institucions públiques, sinó de tota la societat, també d'un mitjà de comunicació, també de les escoles, és a dir, i en aquest sentit crec que hi ha hagut una implicació molt gran per part de les escoles. Pensa que aquesta setmana s'han fet moltes activitats i encara se'n faran qualcuna amb motiu d'aquesta setmana organitzada per l'àrea d'igualtat i de benestar social de l'Ajuntament.
Molt bé, i també la teva agenda, que recordant que ho val, la publica l'agenda de la setmana en el Facebook de l'Ajuntament, activitats de la darrera setmana. Dimecres passat vàreu visitar a la nova responsable de demarcació de costes per plantejar-li alguns dels temes pendents a l'Ajuntament. Quins són aquests temes pendents?
Sí, és veritat, des de fa un parell de mesos hi ha una nova cap de la demarcació de costes, la canvi de govern a Espanya, hi ha una nova cap de costes. A Pollença tenim molt de temes pendents, però bé, n'hi vàrem plantejar un parell perquè vàrem veure de que no era fàcil resoldre-los tots en un dia. Nosaltres tenim una petició concretament d'un esquiar d'una veredera aquí a la Clara. Aquí a la Clara hi ha, aquí a la Sant Vicent hi ha molt de veredera, n'hi ha un que és un que té molt de valor, que té molt d'interès arquitectònic, i li han demanat que el mot s'adesqui per tenir-hi, entre altres coses, les barres de salvament que és necessari. Pensau que la costa nord de Solla a Formentor no hi ha cap punt, cap barca de salvament. Per tant, si voleu una barca de salvament, han de tenir un lloc. I un dels esquers de Cala Clara, dos paraders de Cala Clara, fa estona que ja ho van demanar, però bueno, les concessions són tan lentes que els han demanat que mentre la concessió no arriba que mos autoritzi realment a ocupar això. També vàrem parlar de la rampa, bueno, de la rampa de Cala Molins, vàrem parlar de diversos temes de conflictivitat, per exemple, tot això que fa, per exemple, un vial que va a la Carbó, és un vial que travessa per una zona que està dins zona de domini públic, clar, nosaltres ho arreglam, però està dins zona, la titularitat d'aquest bocí és de costes, per nosaltres ho hem d'arreglar, hem de clarificar aquest tema, és que si hi ha un vial que passa per un bocinet en zona de costes el que ha de fer és facilitar que se pugui arreglar per part de nosaltres, per part de l'administració. El mateix ens passa per la volta d'Humarassà, per exemple, o lloc d'aquests. Bé, ho dic perquè vàrem passar revistes, no tot, però algun dels problemes que tenim discrepàncies o que hem fet sol·licituds per una concessió per una autorització i que no arriba, i vàrem veure el funcionament que tenia Costes en aquest moment i potser la voluntat de la Xarxa de Costes de resoldre aquests conflictes.
Anem a Ternilles, que la setmana passada tornava a ser notícia, i bé, darreres notícies, el govern dona via lliure a recuperar l'accés públic a Cala Castell a través de Ternilles. Llegíem això dimecres i bé, titulars que també destacaven, com dèiem, que aquest informe avalava aquest accés sí. públic a Ternilles. No, bones notícies per l'Ajuntament, no? Després bueno, també dèiem que la propietat no aconsegueix aturar aquest tràmit ambiental.
L'Ajuntament, després de la darrera sentència, mos obliga a adaptar el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi en el Pla d'Ordenació de la Serra Tramuntana. Aleshores, nosaltres, per tant, el que hem començat és a tramitar una modificació del pla general per permetre que se pugui anar a Cala Castell i en el Castell del Rei a través del camí de Ternilles, que és un camí que nosaltres considerem que a més és públic, però això permet, vam fer una proposta per autoritzar l'anada de Ternilles, perquè independentment de que sigui públic o no públic, en passar per una zona molt protegida hi ha d'haver qualsevol tipus d'autorització de que ara que també tot això se qüestiona de la Conselleria de Medi Ambient. Aleshores, han fet una proposta i d'entrar la Conselleria de Medi Ambient ha avalat aquesta proposta d'ús públic d'un nombre determinat de persones fins allà a la Castell, fins a la Castell del Rei. I això és el que de qualsevol manera és la bona notícia, és a dir, que per tant, avançam bé per aconseguir que se pugui anar fins allà a la Castell, fins a la Castell del Rei, per un camí públic.
Perquè ara mateix, quina és la situació?
Després de... En aquest moment, les autoritzacions per anar a Ternilles els adona, els va suspendre el tribunal sí. i els adona la propietat. Ho dies que el troba convenient, aleshores que el troba convenient i, a més, amb un guia d'anar a acompanyar la persona que hi va. Això és la situació actual. Nosaltres, que defensam que sigui l'Ajuntament que els adoni, tots els dies de la setmana, i que puguem arribar a veure demà i a Castell del Rei.
Molt bé, doncs, segur que se seguirà parlant de Ternilles, evidentment. Anem ja a passar les preguntes dels oients, perquè en tenim unes quantes avui, Miquel Àngel. Bé, anem a veure. Diverses persones que han anat a un cementeri i s'han trobat les portes laterals, tancades. Expliquen que quan hi ha un tanatori, clar, és violent i no s'atreveixen a entrar en un cementeri perquè se troben allà un tanatori, els laterals tancats i ja no accedeixen.
Quan dius el lateral, en què te refereixen els laterals? És a dir, perquè hi ha les portes, les barreres que entren en un cementeri, hi ha les barreres que entren en un cementeri.
Qui només està oberta la porta principal i si se troben en un tanatori... Ja no hi entren.
Ah, hi ha tanta gent allà de que els hi com a taia, és a dir que hi ha un accés lateral.
Diuen això precisament, que està tancada, es demanen si seria possible obrir aquest accés lateral durant el dia.
Clar que sí.
I d'això és una petició.
Normalment, és vera que quan hi ha gent allà per aixecar com a taia un poc a passar en mig d'udol d'un alt. I és vera, hi ha una
cel lateral. Sí, obrir aquestes durant el dia, que estan tancades durant el dia, que estiguin obertes.
Va, dona ordre de que s'obri la cel lateral, perquè és un accés ben necessari. Sobretot, malament sempre està obert, és vera, que la millor, en fi, no té per què passar per un moment.
Per aquest moment tan íntim,
no? Sí, és una reivindicació ben justa.
Un altre oient demana si se pot millorar la il·luminació del parc infantil, diu que totes les faroles funcionen però que fan molt poc llum i ara se fa fosc molt prest i clar, ja no se pot anar quasi en el parc infantil.
Bueno, ara m'apunta això, però és que no hi ha d'haver cap problema, a lo millor se pot posar LED, que són faroles o bombilles que fan més llum i tenen menys consum elèctric, ara mateix m'ho apunt.
Vinga, i un altre que ja fa moltes vegades que t'estan fent aquesta petició i mos diuen que t'ho prenguis en sèrio, per favor. Una vegada més, per què no se soluciona lo de l'aparcament de la placeta Martorell? Diuen que no contestis, que no se trata d'un càrrega i descàrrega, que ja ho has dit massa vegades i no és així, perquè hi ha cotxes que estan tot el dia i precisament són els propis veïnats que no poden fer càrrega i descàrrega, no poden descarregar i a vegades ni passar. I demana que aquí ja
s'aprenguin
mesures.
Sí, no, clar, en aquest cas concret, jo ja sé que no poden sempre tenir un municipal allà, però demanaríem en veïnats que quan veuen que hi ha qualque cotxe aparcat i que no és que s'hagi aturat un segon per deixar una cosa o per deixar una persona major, sinó que dalt que creguin tot d'una la policia, que tot d'una la policia hi acudirà, eh? Clar, no poden posar una persona que sempre estigui allà guardant, perquè si hi ha tot d'una veu que algú que hi ha un cotxe que aparca i que no és una aturada per deixar qualcú o per descarregar una cosa, que mos avisi tot d'una i lògicament la policia hi acudirà tot d'una i si hi ha de posar una multa la posarà, eh?
I la darrera que ens acaben de fer ara, anem a un carrer mitjà Torrendell, saps on és? Si te situes?
Sí, senyora.
De vora
sí,
Camp Moleto, ens ho han especificat.
Sí, sí, sí.
I d'un oient telefona per demanar-te què han de fer els veïnats del carrer mitjà Torrendell perquè els hi arreglin els clots. Diva, que des de la part de dalt, diu que des de la part de dalt fins a la plaça Castelló hi ha clots on hi poden nedar patos i cada pic que plou empitjoren. Un veí fins i tot envia fotos a Línia Verda, però demana què han de fer perquè s'arregli. Ho han de fer per han de fer un escrit entre tots perquè els hi faceu cas?
Bueno, ara crec que ho vaig explicar fa poc i estàvem en fase d'acabar el projecte d'asfaltar tot un set de carrers i a part d'asfaltar carrers, que això hi ha carrers que no només tenen clots, sinó que estan malament totalment, aprofitarem per arreglar clots. A carrers que el problema no és que estigui mal asfaltat, sinó que hi ha clots. I això, és cert que és un problema, segons quines bandes, un problema ve com a conseqüència d'un canvi de peces a les tuberies i d'altres ve perquè no va estar ben asfaltat o per altres problemes que sempre ens passen. Bé, jo he pren nota de mi tot en ell clots, però bueno, vull dir que en aquest moment estem allestint un projecte d'asfaltat de molt de carrers de Pallars.
Molt bé, bé, Miquel Àngel, no sé si vols afegir qualque cosa més.
Bueno, aquí vam... ara ja va el mes de novembre, aquesta setmana, i la setmana que ve, i començant ja l'època més nadalenca, en moltes festes, hi ha ponts i aquaductes, bé, en guany no sé si hi ha cap aquaducte. Però bé, ja mos atreiem a Nadal, és un moment sempre guapo i entranyable, sempre hi ha com a més animació i res, supos que molt seguirem veient, però en tot cas molt d'anys per si no mos hem vist abans. Jo cada setmana seré aquí.
Això t'anava a dir, vas compte de no tornar.
Jo cada setmana seré aquí, però bé, per si qualcú se'n va de viatge, aquí m'han dit molta gent aprofita el pont de la Constitució de la Immaculada per partir i llavors ja comencen els famosos dinars i sopars de Nadal a les empreses, les associacions, etc.
Així és. Bé, recordant que aquest divendres a les 8 és el ple de novembre.
I aquest dijous.
Dijous a les 8. I sí. Se pot seguir en directe per Ràdio Pollença. Bé, bona setmana.
El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.